Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si l'anunci d'una reunió, la de demà, entre els presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont. Serà a Brussel·les, demà a la tarda. I en una entrevista institucional avui al matí de Catalunya Ràdio, Illa l'ha justificat perquè el diàleg, diu el president, ha de ser el motor d'arrencada de la democràcia. De seguida hi aprofundirem en un dia en què també hem estat pendents de la flotilla solidària amb Gaza, que ahir va sortir del port de Barcelona i que hi ha hagut de tornar arran de la tempesta que a les últimes hores ha afectat el litoral català. I ens hem fixat també en una xifra, 32.000 milions d'euros. Aquests són els diners que Pedro Sánchez sosté que ha costat l'emergència climàtica a Espanya els últims 5 anys i que són tants diners com la inversió en educació en el mateix període de 5 anys. La dada surt de la presentació del Pacte d'Estat contra el Canvi Climàtic impulsat pel president espanyol arran dels incendis que aquest estiu han afectat a Espanya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el PP vol impulsar un canvi legal perquè el govern no pugui prorrogar els pressupostos més de dues vegades. Si no aconsegueix aprovar-ne de nous, hauria de convocar eleccions. Feijó ha criticat durament Pedro Sánchez per governar amb comptes del 2022.
No es tolerable, sin someterse al criterio del Congreso, ningún gobierno puede hacer lo que le venga en gana con el dinero de los españoles. ¿Por qué? Porque eso no es democracia, eso es despotismo presupuestario.
A Manresa, la jutgessa de Guàrdia ha decretat presó sense fiança per l'home detingut dissabte acusat d'agredir la seva exparella i llançar-la per la finestra. La dona està hospitalitzada en estat greu, però no estem per la seva vida. La magistrada ha rebut també el testimoni de la víctima de l'agressió i acusa el detingut d'homicidi en grau de temptativa i també del trencament de la mesura cautelar que tenia d'allunyament de la dona. L'agressió va passar dissabte i els Mossos van localitzar el presumpte autor de l'acció violenta poc després de trobar la víctima. Adif informa ara mateix d'una incidència a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. S'està investigant la troballa d'un cos a les vies entre Lleida i Saragossa, cosa que obliga els trens a circular per via única i amb la velocitat limitada en un tram. Això desemboca en retards. La venda de cotxes va continuar pujant a l'agost. El mes passat les matriculacions van créixer a Catalunya un 17,5% en comparació amb fa un any. Segons dades de la patronal dels concessionaris, el comportament de les vendes al conjunt d'Espanya va ser similar i el portaveu de la patronal, Raúl Morales, ho atribueix als descomptes que s'estan aplicant.
Denota que hay una bolsa de compradores que ya necesita cambiar su vehículo y que además lo están haciendo aprovechando el fuerte esfuerzo promocional que hacen marcas y concesionarios. Agosto también confirma que la tecnología favorita es el híbrido y al mismo tiempo que la electrificación va ganando terreno.
I atenció, això després dels incidents que han estat notícia aquest estiu a Torre Pacheco, a Múrcia. Doncs bé, un grup d'encaputxats han agredit aquesta nit menors immigrants del centre de primera acollida del districte madrileny d'Hortaleza. Els fets violents han passat després que divendres la policia va detenir un menor d'aquest centre acusat d'agredir sexualment una nena de 14 anys en un parc pròxim. Un jutjat de menors ja va acordar l'internament en règim tancat del detingut poc després de localitzar-lo. Els aldarulls han provocat reaccions en l'àmbit polític. I un últim apunt, que és que aquesta incidència que us comentàvem de Renfe per la troballa d'aquest cos entre Lleida i Saragossa, Adif informa ara mateix que ja s'ha solucionat. Per tant, els retards que hi hagi s'hauran doncs, d'anar eixugant, però en principi torna a haver-hi doble circulació per aquest tram entre Lleida i Saragossa i velocitat normalitzada.
Passant gairebé 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara i fins a les 4, amb la primera hora d'anàlisi d'aquesta temporada del Catalunya Migdia, per tant, estem en aquells dies de retrobaments amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdic. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que veiem de pressió.
Una mica. Molt dura aquesta tornada, eh? A nivell polític. Ha passat de tot.
Has carregat l'agenda, tu mateixa. Sí, sí. Endavant. Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
I una de les novetats d'aquesta temporada al Catalunya Migdia. Ens fa molta il·lusió saludar la Alba Alfagema. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estàs a Girona.
Avui estic de Girona i estic de mitja tornada, per tant, i tot i ser psicòloga a mi també m'afecta, tot això de la tornada.
I no tens algun truc o alguna cosa per... Estic pensant bàsicament en la Júlia, que està amb aquesta depre del primer dia. Jo crec que és pitjor l'últim dia de vacances més que no pas el primer de feina.
Bueno,
no sé, eh?
tot plegat és complicat, però bueno, també és cert que els éssers humans tenen una capacitat d'adaptació bestial i això també se'ns passa ràpid.
A la força, quin remei.
A la força, totalment. Sí,
perquè sento dir-te, Júlia, que demà i s'hi torna.
Sí, 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 jo no, veig no ja tota la setmana.
Sí, tenen una solució, acostumar-s'hi.
Ja, clar. Sí,
que... solució.
Sí, sí, doncs escolta, ara de seguida entrem en tots els temes del dia. Ja sabeu que aquí, però, el primer tema sempre ens ve des de fora.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I no seria una novetat d'aquesta hora a Catalunya Ràdio ni a Catalunya Migdia saludar l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar, què tal?
Que un any més no hi ha manera de treure't de sobre. Escolta'm
igualment, eh? Escolta'm.
Bueno, quan la presentació de temporada diuen quines novetats tens al Catalunya Migdia? No, escolta'm, més o menys algun canvi de tertulia, però l'Empar continua venint els dilluns, vindràs,
mira,
eh?
M'alegra que m'acullis en aquest reservori.
Molt bé, escolta'm, sí, sí, perquè ens il·luminis amb les teves propostes de temes.
Haig de dir que l'altre dia que et vaig sentir l'altre dia parlant del Bruce Springsteen...
Ah, perquè va fer 50 anys del disc Born to Run.
Born to Run.
Doncs, a la tarda d'estiu em van demanar una reflexió sobre això.
Jo la vaig trobar molt interessant, aquesta reflexió.
Com tot el que dic jo.
Efectivament, efectivament. Excepte això que has dit ara. Això que has dit ara de que no hi ha manera de treure de sobre. La resta, molt bé.
Molt bé. Sempre hi ha alguna cosa, hi ha d'haver alguna excepció. Quin és el primer tema que ens proposes? A veure.
Aquest.
Hay cosas que no te di. Todavía me duele.
Tu saps qui és aquest?
Sí,
Tot
ahir a la nit ja em van informar. Tinc fills en edat adolescent que es passen la vida
a les
xarxes.
I què van dir? Què van dir d'això?
Van riure, van riure.
Ah, van riure? Sí. Ah, mira,
no sé si tots els oients saben que aquest que sentim... A veure, sent...
Yo matar por ti, te amé y te defendí.
És Sergio Ramos.
Sergio Ramos.
El futbolista, eh?
El futbolista. Encara que faci aquest accent, que no s'entén gaire d'on és. Però és igual. A veure, amics i amigues, la literatura del jo està de moda. No em refereixo als heterònims de Pessoa, evidentment, sinó als casos reals, les sèries són els que ens agraden, els llibres també, i això naturalment ha arribat també a les cançons que no... Que una cançó és literatura, naturalment, bona o dolenta, però la lletra d'una cançó és poesia. Sé que fa un temps es parlava, ara ja no, de la cançó amb missatge i de la cançó sense missatge. Totes les cançons tenen un missatge. Te recuerdo Amanda en T1 i Ave Maria, cuando serás mía, també. I aquesta també. Això ve a tomb perquè Shakira, com recordem, va iniciar en l'era moderna, Quevedo havia fet el mateix en l'era antiga, el gènere de vexar públicament l'ex. Quan Shakira diu canviaste un Ferrari por un Twingo, canviaste un Rolex por un Casio, fa una metàfora. També fa una anàfora, que aquest començament repetit dels versos. I sobretot fa un calambur, com Quevedo, quan diu perdona que no te sal pique. Que se sàpiga, aquest Les Mujeres Facturen, es diu, forma part de la cultura popular quan algú és deixat per un altre. És a dir, els joves ho diuen, Les Mujeres Facturen, quan els abandonen. Sergio Ramos ha donat un nou enfoc a la seva carrera quan avui ha fet el mateix amb resultats desiguals. Una mena de cançó que quedeu-vos amb aquesta frase final.
Olvídate de mí, me dejaste de lado, sin poder decidir. Solo que más me duele que todo fue así. Volvería a cantar.
Algú volveria encantado, eh? Diu, algú diria, Sergio Ramos està parlant d'una ex o d'un ex. No. Està parlant de Florentino Pérez. Aquesta és la gran màgia d'aquesta cançó. És a dir, aquest accent que fa, que és un accent que consisteix en no vocalitzar gaire, cantar com qui no vol la cosa, i aquest to de raper que no s'entén què diu, és igual. La cançó demostra que és molt fàcil, dic cançó amb un atac d'optimisme, que és molt fàcil fer això. Jo et puc fer ara tu un rap d'aquests i passar-te'l demà. La cançó sembla dedicada a una dona o a una parella. Jo ho vaig donar tot per tu, et vaig defensar i ara tu m'has oblidat, però tornaria. Regla número 1 del shakirisme, no t'arrosseguis. Idiota, no t'arrosseguis, no diguis que tornaries. Això Shakira no t'ho fa, al revés, vexa a la nova. Trobo que dir-li a un cap de feina té molt menys sentit que una parella. El to, que és un to de pobre noi abandonat, queda bé quan li dius a la teva ex que t'ha fet mal i que s'ha anat amb una altra, però per cantar-li a Florentino no has de fer perreo, per Déu. Per cantar-li a Florentino, tira de clàssics. T'ha fet mal? Tornaries? Doncs contesta com ho faria la Paquita, la del barrio. Va, Sergio, que tu pots. És clar que per fer-ho s'ha de saber cantar.
Deixa'm fer dues puntualitzacions abans de sentir els tertulians. La primera, estic per dir-te que si ets capaç d'escriure'm un rap i venir demà i fer-lo, ja l'estic esperant.
Demà el tindràs.
Demà a aquesta hora estaré aquí.
Demà el tindràs, així d'horrible, eh?
Bé, escolta'm, tu mateixa.
Amb aquestes rimes i amb aquest to.
Cap problema.
Demà el tens.
I després, un context pels de l'ESO, quan l'Empar parlava de Quevedo, parla de l'escriptor del segle XVII, no del cantant, perquè, clar, ara Quevedo, per alguns, els que tenim una edat, tenim una referència, però per d'altres no.
A veure, Òscar, un dia uns joves em van preguntar a Barcelona per la plaça Homer.
Homer, no?
Sí. D'on està la plaça Homer?
Simpson, de la falta de dir. Però vaja, sobre Sergio Ramos cantant... El Jordi no l'havia sentida?
No.
No tenia del gust, eh? No sé com has pogut viure aquestes últimes...
Aquest matí!
Aquestes dues últimes 16 hores sense saber que hi havia això, eh?
Que n'havia tret una, però no, però pensava, bueno, ja està, però...
I has vist el videoclip?
No. Val la pena?
Et permetem que surtis.
La línia, la línia.
No tornaràs a entrar.
Que és sobre ella, que és molt... Bé, en el paper, de raper i de cor trencat. Sí,
sí.
De...
Jo va així, no sé. La Júlia sí que l'havia sentida, no?
És que a mi m'encanta, ho sento.
T'encanta, eh?
Això és boníssim.
És brutal, això no li dius a una ex.
No, i a més forma part d'aquest nou registre, que és el bif, no? Ara, el bif vol dir aquestes rèpliques, no? Ara,
tirar
bif,
vol dir tirar... no en direm merda.
Bueno, vindria a ser això. Per tant, ara tothom espera la rèplica de Florentino, clar. Quan a tu tiren bif, has de respondre.
No, ningú espera que Florentino canti.
Cantant una mica a l'estil Hilly Hill. Jo m'imagino així, sí.
I amb Quevedo tothom en parlava aquest matí perquè precisament la veu, jo quan l'he sentit, he pensat que era el Quevedo cantant.
Del cantant, eh? Clar, el Quevedo cantant, no del Quevedo escriptor de l'Empar, no?
Bueno, perquè tot passa per aquest filtre de veu que en realitat tots sonen més o menys igual, no?
Ah, perquè, és a dir, això ho dèiem del calembur, quan Shakira diu perdona que no te sal pique, això és un calembur. Quevedo va dir ja que no puedo ser tu pretendiente déjame ser tu pretemuela. És exactament la mateixa figura literària per salvant les distàncies, no? Però és divertit pensar que Shakira va fent figures literàries.
O su majestad escoja.
Correcte, su majestad entre el cabello la rosa, su majestad escoja.
Tu, Òscar, que en saps més d'esport que jo.
Ai, a veure.
Jo el que no he entès és per què fa aquesta cançó ara. És a dir, a què ve això?
No se sap, sap.
Vale. L'amor té...
Ell diu que va sobre la seva sortida del Madrid. És veritat que quan personifica el Madrid tothom entén que és Florentino Pérez, que és qui va decidir que sí, o des de l'òptica de Sergio Ramos, que ja no continués, però anava a decidir el Madrid. L'Alba aprofita que està a la distància per no parlar sobre aquest tema, perquè deu pensar en aquest tema jo no hi entraré. No, aquí s'hi ha d'entrar tots, Alba.
Psicològicament segur que té alguna cosa, també.
Home, clar, és que no volia obrir aquest meló. Pensava, mare meva, o sigui, una mica de... No, a veure, jo primer que ho entenc, que ara, però, o sigui, a mi em fa mal, com si diguéssim, que allò que dius artísticament, en aquest autotune he fet tant de mal.
Molt.
Qualsevol es creu capaç de fer allò que teòricament és suposada música, no? I és que a mi, la veritat és que quan l'he escoltat aquest matí he pensat, mare meva, és que només ens faltava això. O sigui, després d'haver-lo escoltat parlant en anglès, que era tremendo, ara veure'l fent música, és un personatge que realment, jo crec que ara mateix, o no sé si és que té poca feina o què li passa, però que l'ego arriba uns punts una mica, com si diguéssim, desorbitats, no? Perquè sincerament, quan l'he escoltat he pensat... l'he trobat una mica patètic, sincerament, no? He pensat, correcte. En sèrio, que ara cal això? I em sap greu també perquè crec que ocupen espai artístic, fins i tot i musical, altra gent que realment fa música, no? I dius, tio, dedica't a lo teu i aparta't una mica, i si vols, és que vivies sempre ocupar aquest espai, no? I a mi aquest personatge, sincerament, em tira bastant enrere.
No sé, ja és l'única. Però...
Demostra que sempre es pot caure més baix.
Sempre.
No sé què pensa la gent 20 anys més jove que nosaltres, si li agrada aquesta cançó.
Això serà un hit,
segur.
La de Shakira ho és a les discoteques, i això la gent es diu les mujeres facturen i totes aquestes. Però no és música.
No
és música, això és una
però és el que escolta la gent avui dia, els joves. És a dir, els que tenim fills en edat adolescents, l'autotune, que a nosaltres ens sembla fatal, a ells és el que senten,
Sortint d'aquí ens posem a llançar pals coloms, perquè no tenim una...
Ens hem fet grans, Jordi.
Els coloms ja no mengen pa, tots ganxitos.
Bé, doncs escolta'm, llarga vida Sergio Ramos cantant, ara que s'està acabant la seva carrera esportiva, perquè està a Mèxic, em sembla, doncs mira, després de la carrera esportiva, ara tindrà carrera com a cantant. Veurem com evoluciona tot plegat. Empar, gràcies, fins dilluns. Bona tarda. Gairebé un quart. Anem a dir que no només de Sergio Ramos per a l'actualitat, i és que, òbviament, avui l'actualitat parla sobretot del president Salvador Illa, que ha concedit avui aquesta entrevista institucional. L'hem pogut sentir avui en directe a les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio. D'aquesta entrevista n'ha sortit un gran titular, la justificació de la reunió que tindrà demà amb l'expresident Carles Puigdemont. Junts fa temps que reclamava una reunió com aquesta, en el que s'ha anomenat una amnistia política, la normalització de Junts i de Puigdemont al taulell polític català i espanyol. Una idea que contrasta amb l'amnistia judicial, que els tribunals continuen bloquejant. Així ha justificat avui el president Illa la trobada de demà amb el president Puigdemont.
Vaig dir que em reuniria amb el president Puigdemont quan toqués, i jo crec que ara toca.
Per què toca ara?
Doncs per enviar un missatge de que en democràcia el diàleg és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe. El motor d'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg.
Doncs és la notícia que hem conegut uns minuts abans que es fes aquesta entrevista i la reacció, o l'explicació més ben dit, del president Salvador Illa del per què ara sí considera que aquesta reunió es pot realitzar. No sé quina lectura en traieu. Ara de seguida sentirem a Jordi Turull, el secretari general de Junts per Catalunya, que ha reaccionat a aquesta trobada, però ara així en calent, que us sembla aquest anunci i aquesta justificació?
Jo, l'argumentació em sembla encertada, que amb el diàleg comença la política. La veritat és que també s'acaba amb el 155, la política, i amb aplicant decrets així a la torera perquè no et convenen determinades coses, i recordar que estem parlant d'un conflicte polític que encara espera una resolució. És a dir, venim d'aquí, venim de, ja no tant de la independència o no, sinó que els catalans puguin decidir el seu futur, sigui amb independència o no, o amb l'Estatut, simplement, i això va acabar com va acabar, i va acabar sense diàleg i aplicant el 155. Totes dues bandes, em sembla que ho fan en un moment segurament adequat, que és un curs en què sembla que aquesta tornada serà possible, o que com a mínim s'apunta a que s'està fent mil esforços perquè això sigui possible. Des d'aquest punt de vista s'entén, no s'entén des del punt de vista dels compliments. És a dir, tant des de la banda socialista els incompliments són clamorosos, i per la banda de Junts també la seva reclamació de compliment és enorme. És a dir, és una mena de relació que no funciona, que no té resultats, i malgrat tot es veuen. Pot quedar una mica estrany davant del públic, pot quedar estrany perquè, com deia, els incompliments són molt grans. Veurem si això significa que això es pot reconduir i que es pot arribar a algun resultat, perquè és que si no s'arriba a un resultat, no, que ningú s'estranyi perquè els extremismes creixin. És a dir, quan dues formacions centrals del país no aconsegueixen res o no aconsegueixen avançar prou, aleshores, si no són capaços de revertir aquesta situació, que ningú s'estranyi que els extremismes puguin créixer encara més.
Jo crec que és una trobada que s'havia de produir tard o d'hora. No sé si amb aquesta justificació és el moment o no, perquè em sembla la mateixa justificació que es podia haver donat fa un any quan el president Illa va ser investit, i per tant crec que el moment té més a veure amb la legislatura a Madrid que no pas amb la legislatura a Catalunya. I això ho dic perquè Junts ha decidit que la seva política ara mateix es fa més a Madrid que no pas a Catalunya. Catalunya Illa té els seus dos socis, en principi, fidels, que serien Esquerra i els Comuns, i per tant amb això ja suma majoria i no necessita Junts. I d'altra banda, Junts creu que és més viable a treure bons acords a Sánchez que no pas a Illa. Jo el que tinc la sensació és que Illa el que fa és una mena d'avançada a Sánchez. És a dir, vaig jo primer a veure'm en Puigdemont, vaig a veure fins a on puc avançar també, tenint en compte aquesta amnistia política que parlàvem, no? Primer la dono jo i després, en tot cas, ja la podria donar Sánchez, i veure també quina relació poden tenir, perquè és molt important explicar que ells dos no es coneixen personalment, no han tingut mai una interlocució com a dirigents polítics. Puigdemont, tot i que no pot estar a Catalunya si no és a risc de ser detingut, és el cap de l'oposició, per tant aquesta relació s'havia de normalitzar, i crec que per ella també en el fons té a veure amb tenir aquesta segona carta, no? Si em falla aquesta relació entre els Comuns i Esquerra, potser podria obrir-ne una de nova amb Junts de cara al futur. Crec que per ella també és convenient veure si, perquè ell sempre ha defensat que la forma d'acabar amb el procés com ell pretén és que Puigdemont torni a Catalunya. Per tant, evidenciar també que està fora de l'Estat és un win-win per Puigdemont, però també ho és per Illa, tenint en compte que vol reconèixer-lo com a líder de la seva formació. Veurem què en surt d'aquesta trobada. Crec que serà una primera presa de contacte i veurem a futur els fruits d'aquesta cita a Bèlgica.
Alba?
Jo crec que avui que el president Illa sempre amb aquest to més conciliador, més moderat, més pragmàtic també, més enllà d'això que estàveu parlant, d'aquesta partida política, jo crec que també hi ha com una part que té més a veure, i ja com a psicòloga social, per part de la ciutadania, que jo sempre parlo de que després de, ara no, estàveu comentant doncs, que hi havia hagut tot el desgast, no? I llavors tota l'aplicació del 155, tota la duresa del procés, va generar també un efecte la ciutadania també, que jo crec que el que ha provocat és que la gent, a part de que hi hagi hagut una certa desafecció, a part del que estem veient avui en dia, però també per tot allò que va passar, perquè sent molt dur, molt dolorós, moltes esperances trencades, va ser molt difícil per molta gent de gestionar, i per tant jo crec que per part de la ciutadania és cert que segurament els apresuren més aquests moviments polítics que hi ha a Madrid, i en canvi per part de la ciutadania crec que hi ha com més flexibilitat, més laxitud. Sí que és cert que jo crec que la major part de la gent estan d'acord, no?, en aquesta necessitat d'aquest diàleg i d'aquest retorn, però també és cert que, pel que sembla, la gent, després d'un procés tan dolorós com el que hem sostingut, el que vol una mica és que el país avanci i que no hi hagi massa tensió, massa fricció que estem veient dia rere dia, no? Per tant, tot això que té a veure amb diàleg, amb avançar, amb intentar parlar, jo crec que és una música que agrada, que pot ajudar també, no?, d'alguna manera, a que la política, sobretot, torni, d'alguna forma, a capilaritzar moltes llars, que entenc que molta ciutadania, a Catalunya, no?, el que ha fet ha sigut allò metafòricament apagar la ràdio, no?, perquè estaven una mica sobrepassats. Per tant, potser s'obre, no sé, tant de bo, una nova oportunitat a poder tornar, no?, en aquest diàleg, en aquest retrobament, sigui com sigui per interès polític o pel que sigui, però que realment faci també que d'alguna manera es curin aquestes ferides que encara hi ha.
Òbviament, des del moment en què s'ha conegut la notícia i que, a més, hem sentit aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, després sentirem un altre extracte d'alguna altra de les coses que ha dit el president Illa, però aquest anunci de reunió ha generat reaccions. Per exemple, la del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, estava en declaracions en una entrevista a RAC1 i ha dit això.
Creiem que arriba molt tard. El president Illa ha anat més d'una vegada a Brussel·les i no va ser capaç de trobar ni mitja hora per poder-se trobar amb el president Puigdemont. El president Illa el que fa és allò que Pedro Sánchez li diu que ha de fer i com ho ha de fer. I en el moment que ho ha de fer, potser.
Aquesta és la primera reacció des de Junts per Catalunya, però a Madrid també ha estat motiu de reacció. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Tan bon punt s'ha conegut aquesta reunió entre el president Illa i Carles Puigdemont demà a Brussel·les. Òbviament, això ha marcat també l'agenda política a Madrid. Amb crítiques?
Sí, amb crítiques eren esperables, sobretot per part del Partit Popular. Ha recuperat el PP una gravació del 2018, quan Quim Torra arrencava el curs polític anant a veure a Puigdemont, i ja ho criticava llavors, i també s'hi ha afegit després Feijó, que avui reunia la cúpula i ha dit que Illa no és de fiar i que està traint els votants del PSOE. Sentim-lo.
A lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán como interlocutor del señor Puigdemont. Pero comprenderá que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las Autonomías.
I diu que és el nou Cerdán perquè sabeu que Cerdán està empresonat, que el PSOE no té ningú en el seu lloc encara designat per negociar amb Junts, i aquesta era una mica la tesi de Feijó. Recordem, però, que Feijó també va tenir alguns acostaments a Junts quan s'estava negociant la seva investidura, i va fins i tot tenir a les mans documentació sobre l'amnistia. En poques hores diu que ho va rebutjar, però allò li va portar cua també dins del seu partit.
Això pel que fa als populars. En canvi, des de la Moncloa, per si algú tenia dubtes si la Moncloa donava el vistiplau o no a aquesta trobada, si els havia agafat de sorpresa o no, benedicció total de la trobada.
Sí, sí, confiança plena, ens diuen fons des de la Moncloa en aquesta estratègia de Salvador Illa, que diuen encaixa doncs amb el que ha fet en aquest darrer any, no? Aquesta via de la normalització institucional, diuen que veuen amb tranquil·litat i amb comoditat, ens diuen algunes fonts, aquesta reunió. Els periodistes ja ho sabeu, anem sempre un pas més enllà, els hi dèiem si això facilitarà doncs, l'aprovació dels comptes, el govern espanyol els vol portar ja en poques setmanes al Congrés, doncs ens deien que no hi confien en excés, que tot compta, que tot són gestos, però que en tot cas això va per una altra via. Avui ho han valorat també diversos ministres aquí a Madrid, sentim Òscar Puente i Yolanda Díaz, eren declaracions a Radio Televisió Espanyola.
No sabía que iba a haber esa reunión y entiendo que se enmarca dentro de la política de Illa en Cataluña y de las necesidades y planteamientos políticos que Illa tiene que resolver en Cataluña.
Que el señor Illa se reúna con el expresidente de la Generalitat o con cualquier dirigente de una formación política es que esto es lo normal en política.
I la pregunta ara és, Òscar, si hi haurà una altra reunió Sánchez-Puigdemont després d'aquesta amb Illa. Fons, les mateixes fonts de la Moncloa no entren aquí, diuen que no hi ha res previst, però sabeu també que ja des del Nadal del 2023 s'arrossega una conversa informal de Sánchez amb els periodistes que no negava aquesta reunió. És a dir, sempre s'ha dit que si calia es faria, es volia esperar que s'aprovés l'amnistia, l'amnistia ja està avalada per al Constitucional, però hi ha un detall, sabeu? La defensa de Puigdemont va demanar unes cautelars per tal que s'aixequés l'ordre de detenció i pogués tornar Puigdemont a Catalunya. Esperem a veure què farà el Constitucional, perquè hi hauria l'opció també que aquesta trobada no hagués de ser a Bèlgica, sinó que fos ja directament en terres catalanes o la resta de l'Estat.
Molt bé, doncs veurem quan es produeix, si és que es produeix. Tània, gràcies des de Madrid. Bona tarda.
Bona tarda.
Diríem que seguint el guió previst, les reaccions tant des de Junts per Catalunya com des del Partit Popular i des de la Moncloa?
Sí, suposo que si ens imaginem que hagués estat Pedro Sánchez l'interlocutor en aquest moment o en aquesta reunió de demà, doncs suposo que també la reacció seria igualment furibunda per part del Partit Popular. El que passa és que, amb el context en què estem, com deia, de nombrosos incompliments dels acords arribats amb Junts, doncs em sembla que hauria estat fins i tot desitjable que l'interlocutor fos directament Sánchez, perquè és qui té el poder de decidir coses, de canviar coses, d'executar coses. Per tant, només confio que tothom sigui conscient que el context en què ens trobem és un context de desconfiança gran i que si això pot servir per revehicular-ho i per portar-ho cap a una altra banda, doncs perfecte, però em sembla tard i em sembla que podria ser fins i tot una maniobra de distracció per part del PSOE per simplement guanyar temps. Però en qualsevol cas estem davant d'un gest que, si realment estem parlant de diàleg i de poder pacificar les coses i de poder arribar a alguna banda, que ningú oblidi que en cap cas estem parlant de competències només, sinó també d'un conflicte sobre el dret a decidir dels catalans, i després que Illa, que es deia que Illa doncs, a nivell parlamentari català no necessita Junts, això és cert i és també fals al mateix temps, perquè de cara a aprovar un nou finançament per Catalunya, per molt que es debati entre Esquerra Republicana, PSC i altres interlocutors, i especialment el PSOE, a l'hora d'aprovar això, l'aprovació és a les Corts de l'Estat. I, per tant, com que Junts acabarà sent determinant de cara a aquesta solució final, qualsevol diàleg amb Junts em sembla que s'hauria de considerar essencial, no ara, sinó ja des del principi.
Jo primer, sobre la relació d'Illa i Sánchez, crec que és obvi que Illa viatjarà a Bèlgica com a president de la Generalitat, però també és obvi que ho fa sent el principal puntal de Sánchez, ja no només a nivell de poder davant de les autonomies, sinó també a nivell intern de partit i fins i tot de persona de confiança. Els dos reconeixen obertament que són amics, han passat les vacances junts i, per tant, Illa no fa aquest pas sense, entre moltes cometes, el permís i l'autorització de Sánchez. Això és obvi. D'altra banda, Feijóo, crec que és molt interessant escoltar bé el que diu. El que fa és atacar el PSOE, però no ataca Junts. I fa molt temps que estem veient això des de...
Jo a crec diferència que... del que fa amb el PNB.
Clar, aquí anava.
Hi ha més beligerància de Núñez Feijóo contra el PNB que contra Junts.
Sí, tot va començar quan es parlava d'aquell palauet a París del PNB i cada vegada aquest xoc ha anat a més durant el juliol. Va ser una guerra oberta amb Aitor Esteban, de declaracions públiques, fins i tot de tuits, i amb Junts això no està passant. Jo crec que el PP sí que veu que amb Junts s'hi pot acabar entenent, el que passa és que necessita temps per poder-ho fer, sobretot perquè Ayuso ho autoritzi també. I ara hem de veure com avança aquesta legislatura. Jo a Sánchez el veig, la veritat, molt dèbil, també de ser sincera i pensava que acabaria caient, i de moment ell té l'ambició de continuar fins al 27. Veurem si és viable. Jo crec que sense pressupostos tot això se li complica. També és cert que si aconsegueix arribar al 2026 només li quedaria un any de mandat i per tant podria fer un avançament electoral diguéssim més quirúrgic, no? Defensant que ell no pot esgotar-lo però que pràcticament ho ha acabat fent. Per tant, crec que totes les gestions que faci Illa seran determinants, ja no tant pel seu govern a Catalunya, que també, sinó sobretot pel govern de Pedro Sánchez.
Alba.
Sí, jo també en aquest sentit una mica també posa sobre la taula, no?, això que ara estàveu comentant, que ja sigui per aquest interès més partidista de l'aprovació dels pressupostos a l'estat espanyol o aquí a Catalunya, però també, no?, ni que sigui per això o sigui realment perquè creuen en aquesta aplicació d'aquesta amnistia com més real, no?, jo crec que realment estem davant de la possibilitat d'obrir un camí cap a aquesta dignificació també del que va passar i del final de representants polítics, no?, que molt molta gent ha votat, que molta gent està esperant, doncs, que en el cas de Puigdemont, per exemple, doncs, que hi hagi aquest retorn, no? Però en aquest sentit també, jo crec que i últimament, no?, també veient doncs, el to del que està passant a l'estat espanyol i el to de Catalunya, jo crec que al final, mica en mica, Catalunya quasi és un bastió del que esperem que no acabi passant, però que sembla com un espai de resistència en el que s'intenten posar en el centre conceptes com això, no?, de diàleg, construcció, caminar, intentar, ja sigui per interès o no, i el que a mi em fa, o sigui, el que fa molta por també és al final tota aquesta pressió espanyola, no?, d'aquestes actituds d'ira, de duresa en moltes ocasions, fins i tot d'un nivell, no?, de violència verbal bestial que no acabi contaminant aquí. I crec que, bueno, com a mínim, aquesta actitud sí que segurament el que molt, molt bé dieu arriba tard i hi ha tota aquesta desconfiança, però crec que estaria molt bé que s'intentés, no?, d'alguna forma preservar aquest ecosistema català de tota aquesta violència que estem veient dia a dia a Madrid, no?
Mm-hmm. Violència atmosfèrica, que dèiem.
Sí, totalment.
I que es fa a vegades irrespirable, eh?
Sí, totalment.
I dius, mare Déu, però això, quin nivell de crispació, a vegades, sí, del minuto, gairebé.
Sí, sí. I, de fet, quan Puigdemont va començar a negociar la investidura de Sánchez, una de les coses que sempre deia és, a mi se m'ha demonitzat durant tots aquests anys, el que vull és que se'm reconegui com un actor polític.
Clar.
I llavors, d'aquí és on ve tot això, és a dir, que Illa vagi a veure'l, podria ser una reunió de baix contingut, el que sigui, però simbòlicament, jo crec que per Puigdemont això és molt important, i aquí és on a partir d'aquí es poden obrir nous camins. Crec que amb això el líder de Junts té tota la raó i crec que també per Illa és una oportunitat per veure de cara al futur, que és el que pot acabar passant amb els seus aliats.
Jo crec que en aquest sentit és amb això que dius, que la idea aquesta de la dignificació d'allò que va passar, no? Perquè al final estem parlant de la figura de Puigdemont, però tot el que ha passat al voltant d'això, no? Dignificar, parlar, escoltar, posar-ho al centre, jo crec que té molt a veure amb això que dèiem, no? Amb el mal o amb el dolor que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no?, van poder sentir en aquell moment, i totes aquestes accions són una forma també de tenir cura de tot allò, no? I crec que és molt important si realment volem construir, no ho sé, si únicament és per interès partidista o no, i entenc aquesta desconfiança, però sí que és cert que crec que és una oportunitat, i crec que el tema de la dignificació és molt important ara mateix.
No, només un últim apunt, tampoc sé si tot això estaria passant si Sánchez no s'hagués adonat que té una guerra oberta amb el poder judicial, ja no pel procés, sinó pels seus propis casos de corrupció, no?, que l'envolten, i no només per l'amnistia, sinó per tot el que ha anat passant després. Tinc la sensació que amb el PSOE amb això sí que ha tingut com un despertar, no?, a vegades, tot i que pugui semblar injust, però sí que tinc la sensació de que ara potser veuen les coses d'una altra manera.
El que passa és que jo he d'insistir en el tema dels continguts. És a dir, a tots ens agrada el diàleg i preferim el diàleg a la confrontació explícita o directa, però si no hi ha contingut, si el contingut no acaba resolent res o no acaba anant massa enllà, aleshores el diàleg es forma un objectiu per si mateix que a la llarga no porta enlloc. És allò del Tarradellas, de la reunió ha anat molt bé. Mm. Bueno, la reunió ha anat molt bé. A veure, mirem el contingut, perquè pot ser molt astut sortir de la reunió dient que ha anat molt bé, però si no hi ha contingut, si al final a la llarga no resol res, doncs aleshores no. I vull insistir en que el diàleg, em sembla que és un primer pas i una primera manera de començar a arribar a alguna banda, però que després s'ha de ser molt estricte amb què volem fer i per què i com. Mm.
El titular de l'entrevista, diguem-ne, és aquesta justificació de la reunió, que insisteixo en conegut uns minuts abans de l'entrevista, però segurament el moment més contundent del president Illa, a banda del moment en què s'ha mostrat convençut que aquest any hi haurà pressupostos o que diu que estem molt a prop d'aconseguir que el català sigui oficial a la Unió Europea, però deia que el moment més contundent ha estat quan s'ha volgut mostrar en contra d'aquells presidents autonòmics del PP que critiquen la voluntat catalana de tenir un finançament singular. Illa, enfadat, ha retret al Partit Popular que acusin Catalunya d'insolidària quan ells, per exemple, diu, no volen acollir menors migrants, per exemple, a les Canàries.
Els que em demanen solidaritat amb el tema financer, i quan estem parlant de persones, van al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem a posar recursos, que callin. Ja n'estic cansat. És a dir, jo no dono lliçons com a president de Catalunya, però tampoc me'n donen.
I també aquí s'ha pogut llegir entre línies una crítica a Isabel Díaz Ayuso, amb qui el president Illa ja fa temps que té un duel dialèctic, podríem dir, sobre el model de l'un i el model de l'altre.
És que veurem com acaba. El discurs de Salvador Illa, de president Illa, és l'únic que pot fer, perquè és una figura política, es troba al mig. És una figura política que ha d'intentar trobar alguna fórmula intermitja entre el que es podia considerar l'autogovern financer absolut i la singularitat que ha de tenir també, insisteixo, un contingut. I per fer això ha de fer un paper de bo i de dolent a dues bandes, de poder tenir un antagonista que pot ser la Díaz Ayuso i que el pot ajudar a dir, escolta, això és una posició extrema, hi ha una posició intermitja, exacte, i també situar-se entremig d'aquestes posicions madrilenyes, de les posicions més independentistes, i trobar una fórmula al mig. És un paper complicadíssim també pel PSOE, però l'avantatge del moment en què ens trobem és que la influència de partits independentistes com Esquerra Republicana i Junts pot intentar portar-los cap a posicions molt menys compromeses que les que ells prendrien per si sols, que és, escolti, no, vostè no està fent això perquè realment cregui en això, sinó perquè té uns socis que sí que hi creuen, com a mínim vostè ha de creure en els seus socis.
Jo crec que és interessant veure per què Illa, a la mínima que pot, ataca Ayuso. Això, evidentment, no és casual, és una estratègia planificada que jo tinc la sensació que va amb dos vessants, no? La primera és confrontar el que per Ayuso és un model d'estat, que seria una llengua única, el castellà, un estat que no accepta plurinacionalitats, i, per tant, aquí hi ha una via ja de confrontació, ja no només pels catalans, sinó, de fet, com deia abans, no? Una mica com d'emissari de Sánchez, seria el que fa Illa, i d'altra banda, el model econòmic, no? El que ell sempre defensa, això de la prosperitat compartida, en el fons, no és una altra cosa que defensar l'estat del benestar davant d'una comunitat de Madrid que el que fa és dumping fiscal perquè les empreses s'instal·lin i no vinguin a Catalunya. Per tant, en el fons, Illa la busca, i la busca per evidenciar aquest doble possible model d'estat, però també per beneficiar a Sánchez. Per què? Perquè mentre s'ataca Ayuso, en el fons el que busca és minimitzar Feijó. És a dir, Feijó no és el líder real del PP, sinó que la líder real del PP és Ayuso. Per tant, aquesta batalla que lliuren entre els dos té moltes més implicacions estatals de les que aparentment es poden veure.
I abans també que la Júlia comentava, no? A vegades és com que Sánchez, és, no? Deies, crec que és com que ha despertat, no? Davant de tot el sistema judicial, no? I al final mica les artimanyes que hi ha al darrere. Jo crec que al final també, amb el procés segurament, no? De Illa com a president de Catalunya, allò que diuen, posa't en la pell de l'altre, no? Jo crec que quan no estàs segurament, i també amb el que deia en Jordi, dels seus socis, segurament també tot aquest impuls, però jo crec que des de dins, com a president de Catalunya, veure també els atacs que reps, que al final construeixen aquesta catalanofòbia, no? Que són, és aquest argumentari que sí que està sobretot molt arrelat dins del PP, però també amb alguns sectors dels socialistes, amb algunes zones, que és com els insolidaris catalans, no? O aquests catalans que sempre únicament pensen en ells i tal. Jo crec que aquest tipus de missatges també, crec que fins i tot perquè és una persona, si us hi fixeu, és un personatge que sempre té un to de veu com molt neutre, contingut, no? És una persona que diríem que, bueno, que té una gestió emocional bastant com molt estable. I realment, en l'entrevista és el que deies, Òscar, no? Que és el moment on se l'ha vist com més visceral, no? Perquè jo crec que realment fins i tot l'ataca en un lloc molt profund, no? De sentir-se fins i tot amb aquest sentiment d'injustícia, dir, però com ens poden estar dient insolidaris, no? També els catalans. I crec que ara, posicionat en aquest espai de president de Catalunya, crec que està veient també, no? Com el món a vegades ens intenta atacar o construir, no? Amb aquesta imatge tan absolutament injusta, no? I quan ha posat, per exemple, aquest cas dels menors migrats, que crec que és un autèntic drama humà el que està passant, i com s'està afrontant a Catalunya, i en canvi quan s'afronta a altres zones, crec que és com l'evidència també de que algo molt, com si diguéssim, com la algo molt essencial de Catalunya també no està posant, ho intenten posar en dubte, no? I jo crec que aquí també, tot això que comentàveu també, no? Aquesta confrontació amb Díaz Ayuso, també al final reflecteix els dos models cap on pot acabar anant, fins i tot l'estat espanyol, no? Allò que dèiem, no? Com molt bé deia la Júlia, l'estat del benestar, però també què donem valor i què no, com ens volem definir com a país, no? I fins i tot com a ciutadania, no?
Falten 6 minuts per arribar a 3:15. Estem al Catalunya migdia. Deixem aquesta entrevista al president de la Generalitat i ara de seguida, després de la publicitat, ens afrontarem en un altre dels temes que també ha marcat les últimes hores. Aquesta flotilla de solidaritat amb Gaza, que va sortir ahir del port de Barcelona, que ha hagut de tornar per les condicions meteorològiques, però que vol tornar a iniciar el viatge en les pròximes hores. I això ens ha fet preguntar-nos algunes coses. Ara ho afrontem.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Hola, sóc el Jordi González.
Sóc la Sílvia Caballol.
Sóc Neus Bonet Pagan.
Sóc la Sandra Sabatés.
Hola, sóc la Laura Faig.
Senyores i senyors, bon dia.
Serà per mi una experiència totalment nova.
I entomo amb moltes ganes i molta il·lusió el repte que m'ha plantejat en Ricard Ostrell.
Els divendres parlem de les coses que ens passen, de les que ens han passat, de les que ens fan flipar, de les que ens fan plorar, de les que ens emocionen.
Cada setmana us portarem el millor del salseig i, sobretot, ens divertirem moltíssim, us esperem.
Aquest any, al matí de Catalunya Ràdio, ens hi deixarem la pell i ens ho passarem bé.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Ens escoltem a l'altra banda, molt aviat.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Ha tornat la nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
He començat a ser ignorant i m'agrada molt. Aprenc de tots vosaltres perquè, com diu el filòsof Josep Maria Esquirol,
el saber pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Hem parlat d'aquesta entrevista aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb el president Salvador Illa, però avui que la flotilla que va salpar ahir de Barcelona amb ajuda cap a Gaza ha hagut de tornar al port de Barcelona a causa del mal temps, els organitzadors patien pels vaixells més petits i han decidit tornar a port i esperar un moment millor per tornar a salpar. Ara hauran d'esperar que el temps millori per tornar a emprendre el viatge. De moment, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ja ha advertit que tractaran els activistes com a terroristes. I avui també hem sentit el president Illa parlant de genocidi quan es referia al que passa a la Franja de Gaza.
El govern d'Israel està cometent un genocidi.
i per tant ho valoro molt malament, no? Crec que hem de distingir entre el govern i la població d'Israel, però el que està fent és un genocidi i ha de mereixer una acció el més contundent possible.
Fa mesos que hi ha debat sobre si Israel està fent o no un genocidi, si és un estat genocida o no. Avui l'Associació Mundial d'Estudiosos del Genocidi ha aprovat una resolució que diu que sí, que s'han complert els criteris legals per establir que Israel està cometent un genocidi a Gaza. El 86% dels 500 membres d'aquesta associació internacional creu que les polítiques i les accions d'Israel a Gaza compleixen la definició legal de genocidi recollides a l'article 2 de la Convenció de les Nacions Unides per la Prevenció i el Càstig de Delictes de Genocidi, que és del 1948. Nosaltres, al Catalunya Mitjà, hem volgut mirar d'aclarir quan es pot tipificar un delicte com a genocidi. Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, si ens sembla res, mirem de que es comet un delicte de genocidi, quan hem de buscar-ho? Quan hi ha un delicte de genocidi?
Doncs hem de mirar uns quants supòsits. Aquesta convenció que deies tu ara, la convenció de 1948, aprovada just després del genocidi comès contra els jueus durant la Segona Guerra Mundial, diu que tant si és en temps de pau com si és en temps de guerra, si es cometen actes amb intenció de destruir parcial o totalment un grup nacional o un grup ètnic, racial o religiós, si se sotmet a un d'aquests grups a condicions d'existència que comportin la seva destrucció total o parcial, si se'ls somet a lesions greus per la seva integritat física o mental i si s'adopten mesures per impedir els naixements. Tots aquests supòsits serien els constitutius de genocidi, però n'hi ha un altre, que segurament és el més important, que és si hi ha intenció de fer tot això o no.
I aquí, en aquesta intencionalitat, és on hi ha qui expressa algun dubte.
Exacte. Nosaltres hem volgut consultar un advocat del Tribunal Europeu de Drets Humans, Manuel Uller, CC, que ha estat advocat a la Cort Penal Internacional, que és justament la Cort que és la que jutjaria un cas de genocidi, perquè els casos de genocidi s'atribueixen individualment a una persona, una o més, per descomptat. Seria aquesta Cort Penal qui el jutjaria. Doncs Manuel Uller és un dels grans especialistes en crims internacionals i comissionat dels drets humans per les Nacions Unides. I ens ha dit això.
Yo no creo que haya una presunción de que se está cometiendo un genocidio, sino que hay una auténtica realidad de que en este momento Israel lo que está queriendo y lo que está pretendiendo y lo que está ejecutando es la eliminación y el exterminio del pueblo palestino.
També li han demanat al professor Xavier Pons, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i especialista en dret internacional.
El conveni del 48 o l'ordenament penal espanyol, el codi penal espanyol, preveuen que el genocidi és tot un seguit d'actes que es fan amb la intencionalitat d'acabar total o parcialment amb aquest grup. Si aquesta és la definició del genocidi, tot apunta a que el que està passant a Gaza, per les declaracions que han fet autoritats de l'Estat d'Israel, es podia qualificar jurídicament com a genocidi.
Com queda clar, veus, Òscar, aquesta intencionalitat cal provar-la. I com diu el professor Pons, les declaracions de les autoritats israelianes permetrien, diu ell, fer aquesta acusació. També l'advocat del Tribunal Internacional creu que tot això és demostrable.
Que en este caso yo creo que es absolutamente demostrable esa finalidad del Estado de Israel, empezando por su máximo dirigente, por el señor Netanyahu. Primero, ellos mismos, el gobierno israelí ha hecho declaraciones públicas que son absolutamente determinantes de que quieren ese exterminio. Les ha llamado animales a los palestinos, ha dicho que hay que exterminarlos, que hay que acabar con ellos.
Ara bé, fa mesos que donem voltes al terme genocidi. És un debat més o menys recurrent, ja dic mesos, però potser segurament podríem dir els últims dos anys. I aquesta suposada intencionalitat del govern d'Israel d'acabar amb la població palestina. Però pel professor Pons, si costa provar aquesta intencionalitat, es pot acusar Israel o qualsevol altre estat de crims de lesa humanitat o de crims de guerra.
No ens hem d'entretenir tampoc en la qualificació jurídica del que està passant allà. És un tema de qualificació jurídica, si hi ha evidències i si hi ha aquesta intencionalitat. El problema està que és tan greu fer un acte de genocidi com portar a la gent a la fam, fer servir la fam com una arma de guerra. O és tan greu com un acte de genocidi com un crim contra la humanitat d'extermini. I aquests altres crims, els crims contra la humanitat o els crims de guerra, no és que siguin més fàcils de provar, però no s'ha de provar la intenció.
I ara mateix hi ha alguna demanda contra Israel en què se l'acusi de genocidi o no n'hi ha cap?
Hi ha dos camins oberts. Un primer, el Tribunal Penal Internacional, que ha pogut obrir una causa perquè Palestina és un dels membres de l'Estatut de Roma, que és el que regula aquest tribunal. Deixa'm dir-te que ni Israel, ni els Estats Units, ni Rússia, per exemple, no s'han adherit a l'Estatut de Roma. Deia que hi ha aquest primer camí, el Tribunal Penal Internacional, que és qui ha dictat les ordres de detenció contra el primer ministre Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, i hi ha un segon camí obert a la Cort Internacional de Justícia gràcies a una demanda presentada per Sud-àfrica el 2023 contra l'Estat d'Israel. Aquí no és contra cap persona en particular, és contra l'Estat, i a la qual s'han afegit altres països, com ara Espanya. Són dos camins que ara mateix van en paral·lel i que probablement s'haurà d'esperar anys perquè es resolguin qualsevol de les dues causes. De fet, els dos experts consultats demanen voluntat política per poder aplicar totes aquestes lleis.
Y desde luego es la impotencia que yo creo que sufrimos todos y especialmente los juristas cuando vemos que el derecho está de la razón de las víctimas, cuando el derecho está en contra de la impunidad, pero es incapaz de poderse ejecutar y de poderse sobreponer a la voluntad política.
Qui critica el genocidi d'Israel de seguida el qualifiquen d'antisemita. Es fan servir, es polititzen molt les paraules i els conceptes. Convé fixar realment què significa cada cosa i, sobretot, com que el que està passant és gravíssim, li diguin com li diguin, s'ha d'aturar el que està passant i tots els estats tenen l'obligació d'aturar el que està passant i d'exigir responsabilitats penals a les persones responsables del que està passant.
Per acabar, Òscar, deixa'm dir-te que Israel nega, evidentment, les acusacions de genocidi apel·lant a la seguretat del país.
Doncs és el debat que està obert i que genera tensió i polèmica sobre si és o no. Ha sorprès que avui el president de la Generalitat ha estat molt contundent a l'hora de parlar d'un genocidi, dient que Israel estava fent un genocidi. Què us sembla? És veritat que provar la intencionalitat d'algú és la dificultat. És una cosa, són aquells delictes en què el Jordi, que és advocat, no, si es compleix això, això i això, és aquest delicte. Però clar, quan una de les coses que s'ha de complir és la intencionalitat, això sempre té més dificultats de provar, no?
Però també estava d'acord amb els experts que la qualificació sent molt important, perquè és molt important, perquè són paraules molt majors, hi ha molts delictes que no arriben a aquest extrem que són igualment gravíssims. Jo tampoc conec cap guerra que haguem viscut, per cert, no s'hagi comès aquests delictes, eh? No conec cap que hagi estat pulcre, que hagi complert en totes les convencions de Ginebra, tots els estatuts de Roma, totes han estat molt animals. Ara aquesta té unes característiques que dius, noi, potser sí que estem parlant d'una altra cosa. Jo, de la mateixa manera que la intencionalitat juga a l'hora de jutjar alguns delictes, si són una cosa o són l'altra, la intencionalitat política d'algunes operacions també hi és. I a l'hora de qualificar-les i a l'hora d'analitzar-les, una flotilla pot tenir una intencionalitat o una altra. Però en qualsevol cas, amb el context en què estem, en què el fet que puguis dir un però cap a l'operació flotilla, diguéssim, això no et fa tampoc pro-israelià ni anti la causa palestina. Em sembla que una operació, encara que fos purament de propaganda, que em sembla que ho és bastant, és una propaganda que obeeix una causa prou justa. Les causes justes tenen propaganda. No sempre han de comportar que els aliments arribin on arribin, sinó que simplement pot ser agitació. Sembla que ha estat una operació d'agitació forta davant d'un conflicte que està agafant unes dimensions i un caire molt lleig, en el qual, a més, la protesta no és només ara ja contra Netanyahu i la seva manera d'executar la guerra, sinó també, i em sembla que fins i tot, sobretot, contra la incapacitat dels governs europeus de fer-hi res. I em sembla que qualsevol propaganda, en aquest cas, em sembla que pot ser bona. Una altra cosa és, si rasquem dintre de qui organitza aquesta flotilla, qui la paga, qui la financia, d'on surt, a qui beneficia, si realment la persona que pugui estar patint aquesta guerra a Gaza doncs pot sentir que això va cap a alguna banda o que només és agitació comunicativa, sembla que són preguntes també pertinents. És a dir, no passa res, pot ser una operació política, pot ser una operació de propaganda política, fins i tot ho defenso, que hi hagi operacions d'aquest estil, però les coses com siguin, és bastant probable que els aliments no arribin on han d'arribar, sinó que el que arribi és un missatge i punt.
Jo entenc, fins i tot part del que dius ho comparteixo, però sempre em surt la pregunta quan parlem d'actes de propaganda, una manifestació és un acte de propaganda? una concentració a la plaça Sant Jaume és un acte de propaganda. Jo tinc la sensació que també hem de vigilar amb aquests termes, perquè al final...
Però és que no és dolent, el terme no és dolent.
No, ja ho sé, però crec que s'està barrejant el que és la flotilla amb el fet de que hi hagi polítics o expolítics a bord. I jo crec que això té dues derivades. Una, el show mediàtic que s'ha muntat per la flotilla, crec que fa que avui estiguem parlant d'això. Per tant, fins aquí em sembla positiu. Que hi hagi partits que en vulguin treure rèdit polític, sincerament, els que ens dediquem a l'anàlisi polític ho veiem a tot arreu, amb qualsevol mesura, fins i tot amb qualsevol manifestació, i veiem una intencionalitat política amb qui participa i qui no.
Sí, sí, sí.
Crec que en aquest cas pot ser pervers? Sí. Crec que també pot ser un escut de cara a possibles represàlies per part d'Israel, que hi hagi persones amb càrrecs electes, o, com a mínim, que els han tingut. Crec que també ho pot ser.
També pot haver una candidatura a Barcelona.
També, sí, no ho nego, El que dic és que tinc la sensació que s'està parlant molt de la flotilla, només centrant-ho en aquesta part, quan pot ser una mesura que ve incentivada de les... Sí, que ve incentivada d'ONGs, que en el fons crec que tothom li hauria d'estar donant suport, i potser els primers, els partits polítics, i això no treu que jo hi vegi certa hipocresia en part d'alguns partits polítics vinculats al govern espanyol, que potser el govern espanyol podria estar fent bastant més que no dir que és un genocidi, però no tallar les relacions amb Israel. Jo crec que aquí és on s'hauria de posar aquest accent. I d'altra banda, crec que la flotilla també s'està confonent en certa manera, perquè al final el que es vol és obrir un corredor mediterrani. Jo també crec que és molt difícil que... Ai, mediterrani, humanitari. Crec que és molt difícil que aquesta ajuda hi arribi, però és cert que tampoc em sembla sobrer que s'intenti. Potser per això, perquè se'n parli, pot arribar a molta més gent que ara mateix, quan veu cada dia el telenotícies i escolta la ràdio i sent el que està passant a Palestina, potser no s'ho sent proper. En canvi, si se'n parla tota l'estona, pot ser que això sí que remogui alguna consciència. Jo crec que ara debatíem sobre aquest concepte de genocidi. Crec que arribats a aquest punt, qui no contempli això com un genocidi, en el fons és perquè el que no vol és veure el que està passant, sinó el que vol és defensar l'estat d'Israel, que jo considero que és un estat racista i colonial, passi el que passi. És a dir, faci el que faci. La diferència, com ara parlàvem amb altres conflictes, és que Israel ha creat en Gaza una gàbia. És a dir, no només està bombardejant el territori, sinó que no està deixant sortir a la gent. Per tant, aquí hi ha una voluntat directament de massacre i d'acabar amb el poble palestí.
I això de fons... Els experts era destrucció i extermini.
I això de fons el que implica és que Israel no només no vol una solució de dos estats, sinó vol directament que l'estat palestí no existeixi mai.
Alba?
Sí, molt d'acord, no? Perquè jo crec que al final, davant d'aquesta barbaritat, no? Davant de... Què dèiem, d'aquest genocidi? Perquè al final ho estava comentant un dels experts, no? Deia, és que és igual com ho categoritzem, perquè com a crim de guerra, crim contra la humanitat o genocidi, jo crec que ja tenim prou clara la classificació. A més és que tenim les eines per fer-ho, no? El problema és aquesta voluntat política. I jo també considero, sincerament, i des de... O sigui, segurament des del viatge que jo tinc com a psicòloga, més treballant en temes de victimologia, que és el que he fet tota la meva vida, ho trobo bastant banal ara mateix criticar si aquesta acció de la flotilla és o no un acte de propaganda. Al final, ens queixem constantment de que no hi ha maneres que ens posem d'acord amb algú. Escolta, tu, si en aquesta flotilla hi pugen diferents membres polítics, alguns en actiu, altres que van ser, van tenir algun càrrec polític, trobem gent de diverses, des d'artistes, o sigui, al final és una acció política simbòlica ciutadana, sobretot, que intenta, com deia la Júlia, obrir el corredor humanitari, que segurament no podran, però és igual, és una forma de despertar consciències, de fer pressió, que Barcelona es converteixi també d'alguna manera com un epicentre de solidaritat i que, per tant, veiem que podem també donar sortida a aquesta ràbia, aquesta indignació que tenim, i està molt bé. La gent també necessitem tenir espais on poder sentir que fem alguna cosa, no? I al final els governs també se'n diran que si la ciutadania apreta, alguna cosa hauran de fer. A mi el que em preocupa, i per tant crec que, sincerament, el debat de si és o no propagandístic, crec que davant del que estem veient queda la prioritat 10.001, crec que i a mi el que em fa patir, i el Jordi, que a més no, és advocat, com alguns dirigents polítics comencen a tenir la sensació que amb el dret internacional poden fer el que els doni la gana. O sigui, que no hi ha cap tipus de resposta. La Unió Europea està fent fent un paper d'estrassa que és avergonyant amb el que estem veient, no? Llavors és com la sensació de carta blanca, no? Aquesta vinculació entre Netanyahu i Trump, el que està passant, no?, amb altres indrets també del país, del món, en el sentit de podem anar creuant línies vermelles i aquí no passa res. I això és perillosíssim, no?
No, llavors, no és perillós, sinó que a més és bastant, bastant inèdit.
Sí, totalment, marca un punt
d'inflexió. Parlant de tractats i d'estatuts que són del 48.
Oi que sí?
I des d'aleshores que hi havia aquest cert consens internacional que si algú es passa massa de la ratlla, com a mínim, sí, com a mínim podrà ser assenyalat, o com a mínim podrà seure's en un tribunal, o diguéssim, la comunitat internacional podrà jutjar, sigui per la via judicial o per la via política. I en el moment en què ens trobem, és la primera vegada en molts anys que ens trobem que un possible genocidi o una cosa molt bèstia que està passant a Gaza, que fins i tot Trump deia que vol fer un resort, doncs els tribunals es troben impotents, Europa es troba impotent i dividida, hi ha alguns estats que són més propers a la causa palestina i uns altres que no ho són tant, o que justament són de la causa contrària. La unanimitat a Europa en aquest cas és impossible, a diferència del que ho és amb Ucraïna, per exemple. Amb Ucraïna tothom s'hi va volcar, potser és perquè l'adversari no són els Estats Units sinó Rússia, no ho sé, però és veritat que és la primera vegada en 50 anys on el consens mundial sobre els límits de l'acció politico-militar ja no existeix, i una persona pot passar-se la ratlla, i si és més potent que l'altra no passa res, de la mateixa manera que Putin ha envaït Ucraïna i no passa res.
Totalment, i és com un punt d'inflexió, no?, en la nostra història comuna. Jo crec que aquí, ja ho deien, no?, ens juguem com l'ànima, ens juguem el concepte d'humanitat, no? Llavors jo crec que és un moment absolutament perillós, i crec que el que explicava el Jordi, no?, que no havia passat, i tens la sensació que no hi ha un pla B, no?, que davant d'això què hem de fer, no?, i és com que s'està tot removent i que hi ha una incapacitat de fer res, no? Per tant, quantes més flotilles hi hagi i més pressió puguem generar i més consciència social, benvinguda sigui.
Doncs ho anirem explicant aquí a Catalunya Ràdio amb aquesta flotilla i amb qualsevol altre acte que hi hagi o qualsevol novetat que també es produeixi sobre el terreny. Natàlia, gràcies, bona tarda. I també Júlia Reguer, Jordi Cabré i Alba Alfagema, gràcies a tots tres, fins dilluns.
Gràcies, bona tarda.
L'Alba ja estarà aquí en persona, per tant la tindreu cara a cara.
Home, té cara?
Molt bé.
Home,
i
tant, sí, que té cara.
Sí. Sí. Un bot,
gràcies a tots tres. Són les 4 i ara, de seguida, una de les novetats de la temporada, la tarda.